5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I 3 col·laboradors més, el Toni Olivella, que porta la maquinària, la Goretti Martínez, que porta els ordinadors, i el Marc Pujol, que porta tot el que calgui portar quan fa falta un ajut en algun lloc. Ja sabeu que aquest programa fa 5 efemèrides, una de cada dia de la setmana, intentant que la gent doncs recordi allò, intentant una mica el que demana el Gerard Quintana a la seva cançó Voldria aprendre, donar una miqueta més de llum, donar una mica més de coneixement a la gent. I per això sempre comencem amb una cançó. Aquesta cançó que avui, com he dit, és de Gerard Quintana i porta per títol Voldria aprendre.
Construir cada moment que sé que et fa feliç. Voldria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat. Estripar les lleis que no hem triat. Ajuntar les mans per arribar. No costaria tant fer junts un pas. Cada neguit que no depèn de mi. Voldria aprendre a despertar abans que el tren no passi d'allà. Esborrar la por dels vençuts. Dibuixar el futur sense orgull. No costaria tant fer junts un pas.
D'abril de 1775, el dia que el territori dels Estats Units, en concret a prop de la ciutat de Lexington, es produeix el primer enfrontament entre les forces angleses colonials i les forces americanes que han creat els colons d'aquella zona. Hem de situar la cosa en el seu moment, perquè Gran Bretanya acaba de guanyar a França la Guerra dels Set Anys, sobretot amb molta ajuda econòmica i militar de les colònies, però no ho valoren. I, per tant, les 13 colònies que estan establertes als Estats Units en aquell moment es manifesten a Boston tranquil·lament contra els impostos que els hi posa la metròpoli, sobre el paper, el vidre, etc. i veuen que Londres no els hi fa ni punyetero cas i decideixen passar a una acció una miqueta més forta per intentar cridar l'atenció. El 1773 hi haurà una colla que es disfressaran d'indis que assaltaran tres naus britàniques que arriben a Boston carregades de te i aleshores la llançaran, agafaran presonera la tripulació i llançaran tota la càrrega. Però Londres segueix sense estar-hi massa a sobre. I ells, doncs, lentament es van armant. I els britànics, quan saben això, fan sortir, justament tal dia com avui, el 19 d'abril de 1775, unes tropes cap a buscar a la ciutat de Concord aquest arsenal que, segons ells, tenien els revolucionats o els revoltats del nord d'Amèrica, i a Lexington es trobaran amb un grup de 70 milicians que intercanviaran trets, i és la que es considera la primera batalla, hi ha 8 morts, és la que es considera la primera batalla de la Guerra de la Independència dels Estats Units. Els colons no dormen i aquell mateix any doncs convoquen un segon congrés, perquè ja n'hi ha hagut un primer congrés continental per valorar entre els colons què passa amb la relació amb Londres, i es convoca el segon congrés a Filadèlfia, que assumirà ja, agafen la directa, assumirà funcions de govern nacional, nomenarà un exèrcit amb 14 generals i un comandament suprem que li passen al senyor George Washington, i aquest comandament i aquests generals amb l'exèrcit que es va creant comença la guerra contra Anglaterra per aconseguir la seva independència. De moment, els colons són realment apallissats pels britànics, però retrocedeixen, es fortifiquen a Boston, val a dir que amb l'ajut del governador francès de Louisiana, perquè França, en aquella guerra dels 7 anys que havíem dit al començament, perd bous i esquelles junt amb Espanya, i per tant França té ganes de refer-se i diu, bueno, doncs ajudaré amb aquests rebels aquí, aviam si així li puc tocar el botet amb els britànics. Ells, insisteixo, que estan fortificats allà, i al final l'exèrcit revolucionari, diguem-ne, va millorant, van aconseguint cada vegada més victòries, i al final els britànics estan obligats a rendir-se i evacuen tota la zona de Boston, permetent així les primeres victòries dels colons. El 4 de juliol de 1776, els congressistes, que s'han tornat a reunir en un tercer congrés continental, doncs aprovaran la declaració de la independència dels Estats Units, redactada per Thomas Jefferson, començaran a imprimir paper moneda i començaran a tenir relacions diplomàtiques amb l'estranger a través de la persona de Benjamin Franklin, que ve a Europa i intenta, doncs, en França, aconseguir intercanvis. Els britànics, quan veuen que la zona aquella els hi queda una mica escadussera, se'n van cap a Nova York, s'estableixen a Nova York, tenen el port a tocar de l'Atlàntic, té una posició central. Ells intenten deixar tota la península que queda al nord de Nova York aïllada, perquè en tot cas la guerra concentrada allà. Però és una guerra en la qual Anglaterra està en desavantatge. D'entrada, és una guerra que es dirigeix des de Londres. Ja em direu, per portar els avisos cap allà, encara no hi havia telèfons i totes aquestes coses, no? A part d'això, els revoltats, els colons, no tenen una estructura així piramidal, sinó que tenen una estructura en diversos centres i, per tant, els anglesos no saben on atacar. I, a més a més, George Washington ho té molt clar, veu que la seva guerra és defensiva i, per tant, ell va aguantant, mentrestant va millorant el seu exèrcit. El gir es donarà el 1777, quan els britànics s'hagin de rendir després de la batalla de Saratoga, prop de Nova York, els colons, no? Malgrat portar mercenaris, tenir un exèrcit més nombrós, tot això, però els altres tenen la il·lusió per aconseguir la independència. I, fruit d'aquesta victòria, què passa? Que França i Espanya es treuen la careta. França i Espanya, que des del 1775 els ajudaven de manera clandestina, els francesos li diuen, aquí tens la meva armada, la meva marina, que controlarà els vaixells que arribin aquí, amb la qual cosa a Anglaterra li tallen una mica les comunicacions amb allà. Espanya, bueno, els hi dona diners, els hi dona armes i tot això, però al final, doncs, França fins i tot decideix enviar-hi tropes i el 1778 la lluita s'internacionalitza. Espanya, doncs, també col·labora en tot això i, evidentment, Gran Bretanya ha de dispersar els exèrcits, l'Atlàntic ja no és segur i els anglesos acaben derrotats a la batalla del Cap de Santa Maria. I el 1781, l'última derrota a Yorktown farà que Anglaterra es rendeixi, demani la pau i finalment els hi concedeixi l'independència. I com que ja veieu que avui la primera notícia, la primera efemèride ha anat de la Guerra d'Independència americana, doncs agafarem una cançó que parli d'Amèrica. No us posaré el Nino Bravo, perquè a més voldria que fossin uns americans, i ho són, Simon i Garfunkel, que canten la seva popular cançó Amèrica.
We'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag, so we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagner pies and walked off to look for America. I said as we boarded a Greyhound in Pittsburgh, Michigan seems like a dream to me now. It took me 4 days to hitchhike from Saginaw. I've come to look for America, laughing on the bus, playing games with the faces. She said the man in the gabardine suit was a spy. I said be careful, his bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my room. Smoked the last one an hour ago. So I looked at the scenery. She read her magazine, and the moon rose over an open field. Kathy, I'm lost, I said. Though I knew she was sleeping, I'm empty and aching and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all come to look for America. All come to look for America.
D'abril de 1808, el dia que neix a París el que serà Napoleón III Bonaparte. De fet, ell és fill de Lluís Bonaparte, que és el germà petit del Napoleón que tots coneixem, que arribarà a ser, per ordre del seu germà, rei d'Holanda i que es casarà amb Hortènsia de Beauharnais. Però quan Napoleón és definitivament derrotat el 1815 i es restaura la dinastia Borbó, es torna a instaurar la dinastia Borbó a França, la família Napoleón, la família Bonaparte, és desterrada i Hortènsia i el seu marit i el nen se'n van cap a Suïssa i allà, bueno, van vivint. Allà van vivint. El noi, al final, acabarà anant al Liceu d'Osburg, estudiarà la carrera militar, justament a les ordres d'un antic oficial de Napoleó, i el 1830 entrarà com a voluntari a l'exèrcit suís, on arribarà a ser capità d'artilleria, mentre festeja, diguem-ne, el moviment carbonari del nord d'Itàlia, la resistència maçònica que vol que Àustria doncs, sigui feta fora del nord d'Itàlia i ser independents, i ell va fent. Els atzars de la vida el converteixen en l'hereu de Napoleó, és el que està més parent de Napoleó, i ell passa de viure a Suïssa a viure a Anglaterra. I des d'Anglaterra intenta el 1836 entrar a França, de fet, per fer un cop d'estat a Estrasburg, però no se'n surt. Torna a marxar cap a Anglaterra i a l'any 1840 ho torna a intentar. Torna a passar el Canal de la Mànega, però en aquesta oportunitat és detingut i empresonat al castell de Ham, on estarà 6 anys i acabarà fugant-se, disfressat de fuster, i tornant cap a Gran Bretanya a esperar aconteixements. Aquests aconteixements arribaran al 1848, quan la Revolució de Febrer faci fora el Borbó Lluís Felip I i creï la Segona República Francesa. Com que allà hem deixat de tenir reis i nobles i tot això, i hem passat a tenir ciutadans, doncs ell ja pot tornar a França, i el 4 de juny de 1848 serà elegit diputat a l'Assemblea Constituent. Quan aquesta Assemblea Constituent acaba de fer la Constitució i la promulga el 4 de novembre del mateix any, de 1848, ell es presenta com a candidat a la presidència de França. Ell vol ser president de França, fan les eleccions, i clar, portat pel nom de Napoleó, Bonaparte guanya amb un 75% dels vots, sobretot perquè doncs, la gent vol una mica de tranquil·litat i encara recorda els temps de Napoleó. Però hi ha un problema, i és que la Constitució aquesta que havien aprovat primer diu que el president només ho pot ser 4 anys i no es pot tornar a presentar a la reelecció, cosa que, evidentment, no li agrada a Napoleó III, perquè ell ja es considera i es bateja com Napoleó III. Llavors, què fa? Maniobra perquè l'Assemblea Nacional voti una llei electoral que restringeix el sufragi, és a dir, ja no pot votar tothom, només pot votar tothom qui és propietari d'alguna cosa, o sigui, poden votar els rics, per dir-ho d'alguna manera. I ell això deixa que ho aprovi el Parlament. I amb això, amb aquest argument, el 2 de desembre de 1851, Lluís Napoleó, és a dir, Napoleó III, farà un cop d'estat amb el pretext de que s'ha de reimplantar el sufragi universal, convoca, llavors fa el cop d'estat, convoca un plebiscit, i aquest plebiscit ell hi cola una llei, un apartat de la llei, que permet l'allargament del mandat del president fins a 10 anys. I, a més, llavors debilita el legislatiu com? Dividint-lo en tres càmeres. Crea l'Assemblea, el Senat i el Consell d'Estat, és a dir, per allò, per crear una mica de barullo, i així ell, com a president, pot fer i desfer el que vol. I, de fet, el 2 de desembre del 1852, tot passa aquell any, l'home proclama l'imperi. Proclama l'imperi i es disposa a manar sense oposició. Reforçat per una política grandiosa, la grandeur que després invocarà el general de Gaulle, que el porta a crear d'entrada un imperi colonialista, bàsicament a Indochina, després que recolza la lluita independentista d'Itàlia en contra d'Àustria i que s'ajunta amb Gran Bretanya contra Rússia, se li convertint a Napoleó III en l'àrbitre d'Europa. Però, a més, el venen a veure des de l'Equador, i a l'Equador li diuen, miri, escolti, com que allà a Hispanoamèrica les coses van malament, nosaltres voldríem ser una província més francesa. I ell diu, home, ara no és el millor moment, perquè ja saben que acabo d'envair Mèxic, acabo de fer una intervenció armada a Mèxic, perquè hem de recuperar els diners de la deuda externa de Mèxic que el senyor Benito Juárez es nega a pagar, i a més tinc idea de posar-hi allà un emperador, que serà l'emperador Maximilià. Però el 1862 l'exèrcit mexicà derrotarà l'exèrcit francès i les coses aniran de mal en pitjor, fusellaran a Maximiliano i les tropes franceses hauran de tornar la cua entre cames cap a Europa. A part d'això, les eleccions de 1869 li posen un correctiu i fan que li comencen a posar limitacions al seu poder aquest que no té fi i tal. A més, hi ha una entrada al poder a Alemanya de Bismarck que és bastant hàbil i obliga a França a declarar la guerra a Prússia, que s'està fent el rei, s'està fent l'amo d'Europa, i una guerra el 1870 que per França resultarà desastrosa i per Napoleó III també, perquè a la batalla de Sedan del 2 de setembre de 1870 el faran presoner. I automàticament, dos dies després, França, que ha estat retenent-se tots aquests anys, proclama la Tercera República, amb la qual cosa, quan lliberen Napoleó III, no volen saber res d'ell, haurà de marxar exiliat una vegada més a Anglaterra, i allà morirà el 9 de febrer de 1873, Napoleó III Bonaparte, l'home que havia aconseguit ser president de la República i emperador. I, a més, un detall que ens hem saltat a la seva biografia, que es havia casat amb una espanyola, la senyora Eugenia de Montijo, la que amb el temps va provocar o va generar aquella famosa copla, aquella famosa cançó que cantava la senyora Concha Piquer. Una cobla que porta per títol Eugenia de Montijo i que explica la vida d'aquesta noia que, com dic, va arribar a ser la dona de Napoleó Bonaparte III. Aquí la teniu, Concha Piquer, Eugenia de Montijo.
Doña María Manuela tiene dos hijas. Una se llama Eugenia y otra Francisca. Los majos de Granada la solicitan, porque las dos son guapas y granadinas. Pero mi señora María Manuela, que en los casamientos tiene mucha escuela, les dice a los majos con mucho primor, mientras abre y cierra su abanico malva, paca de llamarse duquesa de Alba y Eugenia señora de un emperador. Y a la cuesta de Gomélez y al río dormido baja, florinata de donceles, a doña Manuela canta. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena. Se salió con la suya María Manuela. Una reina es de Francia y otra es duquesa. Pero Paca se muere bajo la niebla y Eugenia en el Versalles se siente presa. Y está mi señora María Manuela hecha una pasita junto a la cancela en aquel palacio del viejo Madrid, con su pobre vida rota en dos mitades. París que la llena de fatalidades y Granada viva de luz del genil. Y a la cuesta de Gomélez y al río dormido baja, torna sus miradas fieles mientras su vida se apaga. Eugenia de Montijo, qué pena, pena, que te vayas de España para ser reina. Por las lises de Francia, Granada dejas, y las aguas del Darro por las del Sena. Eugenia de Montijo, qué pena, pena.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
21 d'abril de 1993, el dia que a la ciutat de Mèxico capital mora als 81 anys l'actor Mario Moreno, més conegut com Cantinflas. Cantinflas era el sisè fill dels 14 que havia tingut el carter Pedro Moreno Esquivel i la senyora Maria de la Soledad Reyes, que es va criar doncs, als barris humils de Mèxic i, per tant, de la capital de Mèxic, i que, per tant, es va dedicar a les feines més variopintes, que diria un castís. Va ser ajudant de sabater, va ser neteja sabates, va ser mandadero, allò, chico de los recados, per dir-ho d'alguna manera, va fer de carter, va fer de taxista, va ser empleat d'un billar, va ser boxejador i fins i tot va provar sort com a torero. El 1928, probablement veient que de tot això no en treia faves d'olla, es va enrolar com a soldat d'infanteria, amb estudis, deia ell, de mecanògraf. Però el seu pare un bon dia es va presentar al quartel i va dir, escolti, aquest noi l'han de donar de baixa perquè no té els 21 anys que es necessiten per fer la mili o per entrar a l'exèrcit, sinó que en té 16 i aquí té la partida de naixement. Per tant, nen, el va agafar per l'orella i el va tornar cap a casa seva. El noi anava fent algunes històries. Mentrestant es va casar amb una noia russa, Valentina Ivanova, amb la que van intentar tenir un fill, no ho van aconseguir, i el 1962 van adoptar un noi, Mario Arturo Moreno Ivanova, que tindrà que veure amb el futur un cop mort el mateix Cantinflas. Però bé, ell, mentrestant, ha anat desenvolupant una viscòmica, és divertit, i això el fa anar al circ, el fa anar al teatre i fins i tot el porta al cinema. De la mà d'un altre actor que ja estava consagrat en aquell moment, Manuel Medel Ruiz, que treballa amb ell i fan tres pel·lícules a l'any 1937 i 1939. Al principi, el Cantinflas busca, el Mario Moreno Cantinflas busca imitar l'Al Johnson. L'Al Johnson, al cinema, es pinta la cara de negre, però al final diu, escolta, haig de ser jo, i per tant crea el seu propi personatge. Aquell noi mig vagarós, amb uns pantalons folgats que li pengen, lligada amb una corda pel cinturó, un bigoti una mica especial, i sobretot una forma de parlar molt peculiar. Va continuant, doncs, aquests d'això del teatre, amb el Manuel Medel aquest, però a final dels anys 30 coneixerà una persona que serà cabal, Santiago Rechi Fayat, un empresari que és un pioner de la publicitat a la zona de Mèxic i que el contracta per la seva empresa per fer publicitat de productes. És a dir, fa anuncis de televisió, no perquè no n'hi havia, de ràdio, fa anuncis de amb fotos i totes aquestes coses. I Rechi veu les possibilitats del Cantinflas i crea una empresa que es diu Posa Films S.A., perquè el Cantinflas faci pel·lícules allà. Cantinflas debutarà amb una pel·lícula que es dirà No te engañes, corazón, de l'any 1936, que no té massa èxit, i haurà d'esperar fins a l'any 1940, quan rodi Ahí está el detalle, que és la pel·lícula que el farà famós, i que, a més, la frase Ahí está el detalle, doncs és una de les que ell fa servir habitualment, i li obre camí a tota Hispanoamèrica, on, a més, triomfa amb una segona pel·lícula, que és El gendarme desconocido, que fa un policia d'aquests que tot ho resol. L'empresa continua creixent, incorporen un productor, Jacques Gelman, i això porta tensions internes perquè el Gelman vol internacionalitzar, diu, home, no només ho hem de vendre a Mèxic, això, ho hem de vendre a tot el món, aquestes pel·lícules, perquè això té qualitat i tal, però clar, hi ha el conflicte de que s'ha de doblar el Cantinflas, i com es dobla el Cantinflas? Els intents no són massa reeixits, i al final la cosa acaba malament i el Rechi, fundador de l'empresa, abandona l'empresa i se'n va. Cantinflas diu, jo sense Rechi no sóc ningú, i a l'any 1946 buscarà feina fora de Mèxic i firmarà un contracte amb la Columbia Pictures, que li permetrà fer el gran salt cap als Estats Units després d'uns anys, a l'any 1956, quan filma La Vuelta al Mundo en 80 dies. És una pel·lícula que es promociona a tots els nivells, amb la que ell guanyarà el Globus d'Or a el millor actor de comèdia, mentre, i a més amb una curiositat, i és que els països de parla anglesa, el protagonista és David Niven, i en canvi la resta del món el protagonista és ell, és el Cantinflas, no? Bé, la cosa funciona molt bé, tant que els productors nord-americans decideixen fer una segona pel·lícula que portarà per títol Pepe, que intentarà igualar la primera a base de posar cameos amb gent com Frank Sinatra, Judy Garland, Bing Crosby, Sammy Davis, Dean Martin, Maurice Chevalier, etc. Però es topa amb el problema de la traducció. Es fa una mala traducció als països de parla anglesa i allò és un fracàs, encara que amb ell el nomenin altra vegada el Globus d'Or. Decepcionat, el Cantinflas diu, bueno, escolta, me'n torno a casa, que aquí ja veig que no tinc gaires coses a fer. Torna a Mèxic i allà es crearà la seva pròpia companyia, Cantinflas Films, que seguirà fent pel·lícules fins a la seva última, El Barrendero. Com que té un càncer de pulmó, el 20 d'abril de 1993, tal dia com avui, a Mèxic morirà Mario Moreno Cantinflas, que tindrà el gran honor de que el Congrés dels Estats Units guardi un minut de silenci per la seva pèrdua, obrint al mateix temps un debat amb el fill aquell que dèiem que havia adoptat i un nebot que els volen quedar la propietat de les 34 pel·lícules de Cantinflas, però que al final la Columbia es posa pel mig, diu, perdoni, jo tenia un contracte, per tant, aquestes 34 pel·lícules són meves. I després de 8 anys d'esbarallar-se als tribunals, el 2 de juny de 2001, Columbia es queda amb els drets de les pel·lícules de Mario Moreno Cantinflas. I per posar una música, jo recordava la cançó. Ens ha passat una cosa molt curiosa. Hem estat buscant a totes aquestes xarxes de música que diuen que proporcionen tot i que allà hi ha totes les músiques i tal, i no hi ha hagut manera de trobar en versió original o un cantant espanyol la cançó de la pel·lícula aquesta segona que el va portar, que va tornar cap a Mèxic, d'aquesta pel·lícula Pepe. Només hem pogut trobar una versió en alemany de la cantant, també coneguda, ella és coneguda, de la cantant Caterina Valente. Per tant, completem aquesta biografia del Cantinflas. No l'enteníem quan parlava, ara tampoc entendrem la cançó, però recordarem la melodia. Caterina Valente, Pepe.
Dort wo man singt und lacht, da ist Pepe. Wer jeden glücklich macht, das ist Pepe. Und alle Kinder, groß und klein, laufen ihm selig hinterdrein. Hoppi, hippi, hopp, hopp, über Stock und Stein. Und rufen, wer hat ein Herz aus Gold, unser Pepe. Wer hat nie Geld gewollt, unser Pepe. Und wenn du einmal traurig bist, weil dich die ganze Welt vergisst, dann frage nur nach Pepe, Pepe, Sisi. Sein Sombrero ist so alt wie Mexiko. Pepe ist kein Caballero, er ist klein, aber oh, oh. Von San Diego bis Merida ist er überall zu Haus. Manche schöne Señorita weinte sich schon bei ihm aus. Wer hat ein Herz aus Gold, unser Pepe? Wer hat nie Geld gewollt, unser Pepe? Und wenn du einmal traurig bist, weil dich die ganze Welt vergisst, dann frage nur nach Pepe, Pepe, Sisi. Pepe. Wer hat nie Geld gewollt, unser Pepe? Und wenn du einmal traurig bist, weil dich die ganze Welt vergisst, dann frage nur nach Pepe, 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 nur nach Pepe, Pepe, Sisi.
22 d'abril de 1616. El dia que mora a Madrid l'escriptor Miguel de Cervantes Saavedra, conegut sobretot per la seva obra Don Quixot. Miguel de Cervantes Saavedra no sabem exactament el dia que va néixer, però tenim una pista perquè justament el 29 de setembre del 1547, el 29 de setembre és el dia de Sant Miquel, i com que hi havia la tradició, els capellans, quan anava un nen, li posaven el nom del santoral del dia, doncs hi ha qui diu que havia nascut efectivament el 29 de setembre. El que sí que sabem és que va ser batejat a Alcalá de Henares el 9 d'octubre d'aquell mateix any de 1547. Era el fill d'un cirurgià cordobès, probablement d'origen jueu i passat al cristianisme, i el Rodrigo de Cervantes i de Leonor de Cortines. Una família molt transhumant, ara ho explicaré, amb 6 germans, 3 més grans que el Miquel i 3 més petits que ell. La família transhumana, el 1551, la trobem a Valladolid perquè i el pare va parar a la presó, perquè sembla ser que l'home doncs, tenia deutes amb tothom. I van anar passant de Còrdoba cap a Valladolid, de Valladolid cap a Còrdoba, i al final, el 1556, va morir el seu avi Joan i, per fer-se càrrec de l'herència, van anar a instal·lar-se definitivament a Còrdoba, on sembla que el noi va estudiar. Tot i que el 1566, és a dir, 10 anys més tard, ja va anar, va marxar a Madrid i va anar a l'Estudio de la Vila, que regentava un intel·lectual, Juan López de los Hoyos, que va ser qui el va introduir en tot el món de la literatura i li va publicar en un llibre seu tres poesies del Miguel de Cervantes, tot i que al Cervantes d'entrada li agradava el teatre. Hi ha un altre incident fosc a la seva vida, l'any 1569, perquè s'ha trobat una ordre de Felip II que diu que han de detenir a Miguel de Cervantes perquè ha ferit en un duel un mestre d'obres. Això explicaria que aquell mateix any doncs ell marxés ràpidament, amb la cua entre cames, cap a Roma, a posar-se al servei del cardenal Acquaviva, que li farà conèixer tota la poesia cavalleresca de Ludovico Ariosto mentre viatja amb ell per les diferents diòcesis italianes o les diferents capitals, Palerm, Milà, Florència, etc. i tot això. Però el noi sembla que vol aventures i, per tant, abandona el treballar pel cardenal per fer-se soldat del terç de Miquel de Montcada. Com a tal, embarcarà a la galera marquesa que, el 7 d'octubre de 1571, participarà a la batalla de Lepant, on ell, tot i tenir febre, es vol demostrar que és valent, s'aixeca, lluita i és ferit al pit i al braç esquerre, que li queda sense mobilitat. No perd el braç. O sigui, no li faltava el braç. El que passa que tenia la mà morta, per dir-ho d'alguna manera. 6 mesos després reprendrà la vida militar amb expedicions a Navarino, a Corfú, etc., fins que s'instal·larà a Nàpols el 1573. Però li entrarà una mena de morrinya i dirà, va, tornem cap a Espanya, agafa el seu germà, el Rodrigo, i s'embarquen amb la galera Sol per tornar cap a Espanya. Però amb la mala sort que el 26 de setembre de 1575, a l'altura de Cadaqués, els turcs, una nau turca, assalta la galera Sol i els fa presoners i se'ls emporta cap a Alger. Allà a Alger el fan esclau i li comencen a negociar el rescat perquè li han trobat una carta de recomanació que li havia fet Joan d'Àustria i es pensen que és algun peix gros, no? I diuen, bueno, doncs d'aquest en traurem. De fet, en demanen 500 escuts d'or, que naturalment ningú està disposat a pagar i que li comporten 5 anys d'empresonament, durant els quals Cervantes mirarà d'escapar-se fins a 4 vegades, però sempre fracassant. Mentrestant, la seva mare busca diners, recull una quantitat de diners, es presenta a Alger i diu, bueno, vinc a negociar la llibertat dels meus fills. I li diuen, amb aquests 4 quartos que vostè porta només en pot alliberar un. I el Miquel li diu que deixa que sigui el seu germà, el Rodrigo, el que sigui alliberat, i ell es comença a quedar allà. Per tant, ell ja es resigna doncs, a ser esclau, però amb la sort té la sort que el maig del 1580 arriben a Alger els pares trinitaris que alliberaven captius i fra Joan Gil pot aconseguir rescatar Cervantes quan ja pràcticament estava encadenat i el pujaven a una galera que el duia a Constantinople per passar-s'hi allà tota la vida com a esclau. El 19 de setembre de 1580 torna a arribar a Espanya i va fins a la cort, aviam si troba feina, però la cort està a Portugal, per tant se n'ha d'anar fins a Portugal, i allà, a la cort de Felip II, els seus coneixements de la cultura del nord d'Àfrica fa que li encarreguin un parell de missions a la zona d'Oran, que ell fa i de les quals doncs, sembla ser que se'n surt bastant bé. Demana també una feina a les Índies, però això ja no té més sortida. Però, mentrestant, com que no té res a fer, comença a escriure i el 1581 escriurà la seva primera obra literària, que és la Galatea. A partir d'aquí es publicarà aquesta obra, el 1585, al Alcalá de Henares, i a partir d'aquí anirà alternant feines com comissari de provisions a l'Armada Invencible amb la seva feina literària, que no li dona ni un duro, però que a ell li agrada. De fet, però, passarà per diverses vicissituds. El 1597 serà empresonat a Sevilla suposadament per quedar-se diners d'una recaptació que ell és el que havia de fer i després al final es demostra que no i el deixen anar. El 1613, ja cansat de tot això, entra a l'ordre de Sant Francesc, és a dir, es fa monjo així en tercer grau, fins que el 22 d'abril de 1616, com dèiem, moria a la ciutat aquesta de Madrid, el senyor Miguel de Cervantes i Saavedra. I com que si alguna obra ha tingut i té de fama mundial, a part de moltes altres, Rinconete i Cortadillo, la mateixa Galatea, etc., és Don Quixot, resulta que en un moment determinat aquí doncs, ens va agafar la febre de fer cançons sobre Don Quixot. I una d'elles és aquesta en versió de Los Cinco Latinos, que explica la història de Don Quixote. Bueno, ja la coneixeu, segurament els que heu passat de la frontera dels 50 ja la coneixereu, però si no, si més no, reforcem la biografia de Miguel de Cervantes amb aquest Don Quixote de Los Cinco Latinos. El 23 d'abril de 1952, el dia que els Estats Units retransmeten en directe i per televisió l'explosió d'una bomba atòmica al desert de Nevada. Sí, sí, l'explosió d'una bomba atòmica. Perquè aquí hi ha un fet molt curiós, i és que parlem sempre d'Hiroshima i Nagasaki com si al món només hi haguessin hagut dues bombes atòmiques, i en realitat els Estats Units n'ha tirat més de 1.000 fent proves, Rússia també 700 o 800, vull dir que se n'han tirat moltíssimes més de les que sabem nosaltres. D'entrada n'hi ha una que fins i tot es va tirar abans de tirar la bomba d'Hiroshima, que va ser el 16 de juliol de 1945 a Nou Mèxic, es va tirar la bomba Trinity des de la zona de Los Alamos a Nou Mèxic. Després vindria la Little Boy, que és la bomba d'Hiroshima, el 6 d'agost, i el Fat Man, que és la bomba de Nagasaki, el 9 d'agost. Però a partir d'aquí, totes les potències que podien fer-ho van voler millorar els seus armaments nuclears, van voler buscar noves armes nuclears també, I, per tant, es van produir una sèrie de, valgui la redundància, una sèrie de sèries de llançaments amb finalitats d'estudi. Nosaltres aquí hem seleccionat justament tres de l'any 1951 i any 1952 que va fer Estats Units, perquè entre ells n'hi ha un que, com he dit a la introducció, va ser retransmès en directe. Aviam, la cosa va començar a l'any 1951 amb l'operació Buster Jungle, que feien conjuntament, per una banda, el Departament de Defensa i, per l'altra banda, el Laboratori Nacional de Radioactivitat o d'Energia Atòmica de Los Alamos, però amb la particularitat de que a la Buster, que dirigia el Departament de Defensa, mentre es van tirar les bombes, 6.500 soldats nord-americans van fer les operacions les operacions Desert Rock 1, 2 i 3 durant aquestes proves. Què vol dir això? Que es tirava la bomba i llavors s'enviaven els soldats cap allà perquè construïssin refugis, perquè emplacessin armes, perquè fessin búnkers defensius. És a dir, volien reproduir la situació d'una guerra nuclear i llavors amb això anar-ne aprenent. De fet, quan arribaven a un quilòmetre del punt on havia explotat la bomba, els deien, vale, ja no cal que tireu més endavant, tireu cap enrere. Amb aquesta operació Buster Langer, que va tenir 7 explosions, 6 d'aèries i una feta des de terra, els nord-americans van fer el que podríem anomenar el manual del soldado en guerra nuclear, no? Un tractat en el qual es parlava de com es havia de fer servir el dosímetre, de com la roba et havies de posar, com havies de controlar els nivells radiològics, etc. És a dir, un manual per a la guerra radioactiva, per dir-ho així. Però, esclar, aquesta era una de les finalitats, però hi havia més finalitats. Per exemple, i això va provocar que el 1952 s'engegués l'operació Tumble Snapper, sempre amb dues etapes, entre els mesos d'abril i juny d'aquell any de 1952, i que aquestes proves, igual que les primeres, es fessin al camp de proves de Nevada, al desert de Nevada. La fase Tumbler, que és la primera fase, hi havia 3 llançaments des de l'aire que buscaven valorar els efectes reals de les bombes i determinar amb precisió quina era l'altura òptima, l'altura més bona per fer explotar les bombes que tingués més efectes. Es van produir, doncs, tres llançaments. El Abel, que es va fer des d'un avió, el Baker, que també es va fer d'un avió, i el tercer va ser el Charlie. El Charlie també es va fer des d'un avió, però durant aquest es va retransmetre per televisió en directe. I mentre es va fer l'exèrcit militar, es van fer uns exercicis militars, el Desert Rock 4, amb 7.350 soldats pol·lulant per allà i fent entrenaments de guerra per estudiar els efectes de la radiació sobre les persones. I això no se'ls va ocórrer res millor que retransmetre-ho per televisió. Bé, quan va acabar aquesta fase, va entrar a la fase Snapper, en la qual, doncs, es va intentar ja millorar els processos, millorar les bombes i desenvolupar noves armes atòmiques, amb 5 llançaments, un des d'un avió i els altres 4 ja fets directament des de terra. I el tercer moviment que es va produir després, la tercera nau d'operació, va ser l'operació Ibin. L'operació Ibin van ser 8 sèries de proves nuclears on es van provar 2 bombes atòmiques, però ja no 2 bombes atòmiques qualsevols, sinó les termonuclears. En concret, el dia 31 de setembre de 1952 es va llançar la Ibin Mike, que era la primera bomba d'hidrogen, la primera bomba de fusió. Es va llançar a la illa Elugelap, que, evidentment, va desaparèixer. Penseu que fins aquell moment, doncs, la cosa anava de 2-3 dècimes de megató i aquesta bomba tenia 10,4 megatons. I un altre dia, el 16 de novembre de 1952, a la illa Rumit, totes dues aquestes dels arxipèlags de les illes Marshall, Latolón, Eniwetok, es va llançar a l'Ibi King, que és el dispositiu més gran de bomba de fissió nuclear, és a dir, de bomba d'urani, que es havia llançat mai. A partir d'aquell moment, ràpidament, les bombes d'hidrogen van emportar-se la palma i van ser les que es van començar a investigar en aquests més de mil llançaments de bombes atòmiques que va fer Estats Units després de llançar les d'Hiroshima i de Nagasaki. I com que la bomba d'aquesta que es va retransmetre en directe per televisió es deia Charlie, no voldríem deixar-vos amb el mal gust de parlar de bombes atòmiques a la cançó i tot això, però sí que parlem d'un Charlie i hem buscat una versió d'aquella famosa cançó brasileira que es va fer molt coneguda durant les Olimpiades de Barcelona, aquella del meu amigo Charlie Brown, en una de les moltes versions que d'això s'han fet. És la versió del Benito Di Paula. Per tant, aquí el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i un servidor, en Francesc Morgades, los cuatro jinetes de les efemèrides, doncs us acomiadem fins a la setmana que ve. Us desitgem que passeu una bona setmana i us deixem amb aquesta cançó Meu amigo Charlie Brown, de Benito Di Paula.
São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Se você quiser, vou lhe mostrar a lebre mais bonita do Imperial. Se você quiser, vou lhe mostrar meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.